Senyor Carreras. Senyor Salvador. Senyora Domènech. Senyor Calderón. Senyora Casamitjana. Senyor Bea. Pros, Villasenyor i Soler. Molt bé, senyor Carreras, té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Dos interpel·lacions voldria fer. La primera es refereix a Promusa. Pel que tinc entès, Promusa va fer una inversió en un solar de la Floresta per un valor de 1.583.000 euros aproximadament, no? Que compraria el valor del solar que es va comprar, els impostos, tasses, redacció de projectes inclús. I aquest projecte, doncs recentment s'ha dit que es renuncia amb ell i es tira enrere, no? Doncs, home, aquí lògicament se li ha de reprotxar a l'equip de govern d'entrada, salvo que donin una explicació suficientment convincent, doncs la falta de criteri que es demostra amb això, que causarà en principi un perjudici en aquest consistori d'importància elevada, perquè no sé si està previst recuperar o que Promusa pugui recuperar alguna part d'aquesta inversió, tota part, o si simplement es deixarà caure sense més perquè en un moment donat doncs, el consistori ha canviat de criteri. Però una de dos, o es van equivocar al principi o s'han equivocat ara, o no se sap què ha passat, però com a acció de govern resulta així d'entrada, i dic, salvo que puguin explicar-la amb una mica de fonament, doncs sembla una acció de govern bastant deplorable, no? La segona qüestió, senyora Conesa, li he de dir, li he de reprotxar a l'equip de govern en conjunt, però particularment a vostè, el que ja li he dit per escrit amb una carta que no sé si li devia acabar arribant o no per correu electrònic, i ho he dit als mitjans de comunicació, i ho dic aquí perquè quedi constància en acta de l'abús que s'ha fet una vegada més. No serà l'última vegada que m'ho sentirà, segurament. Ojalà que sí, que ho fos l'última, però temo que no. Doncs, de l'abús que s'ha fet d'aquest consistori, de l'abús que ha fet vostè del càrrec d'alcaldessa, que vostè una vegada més ha deixat d'actuar com l'alcaldessa de tots els ciutadans per actuar com una militant de Convergència que ha fet servir el seu càrrec i la institució que presideix per posar-la al servei d'uns fins que no estan ni dintre de la llei, ni dintre del seu programa, ni tenia cap dret, ni té legitimació per fer-ho, i vull que quedi constància aquí una vegada més, sense que sigui precís que m'extengui gaire, perquè ho saben de sobre, que és el que estic dient. Certament hi ha una cosa que li he de dir, que, home, vostè ha tingut, és dels pocs dirigents del seu partit que ha tingut la valentia de manifestar-se públicament com favorable a la independència. I això no, jo no li critico, és més, em pot semblar bé, com ho deia abans amb els senyors de la CUP, no? Que vostè és una valentia política que té els seus riscos polítics, evidentment, de cara al futur, té els seus riscos. No tan greus els riscos com els que tindria si algun dirigent polític tingués, o algun càrrec polític tingués la osadia de dir que és contrari a la independència. Allò sí seria heroic. Llavors ja quasi bé seria un kamikaze autèntic el que fes una semblant de manifestació amb un partit que no s'ha pronunciat sobre la independència. Això ho dic perquè vagin veient el caldo que estan vostès aquí cultivant i l'ambientillo que estan fent, no? Que ja hem parlat abans i no tornem. Però que consti en acte, doncs, la protesta del Partit Popular i el agravi que suposa per la ciutat, segons el Partit Popular, la conducta que han seguit vostès, no solament a la Diada, sinó en actuacions anteriors, també a la Diada. Gràcies.
Doncs moltes gràcies, senyor Carreras. Entenc que són dues interpel·lacions o dos precs que vostè feia. El tema de Promusa, li passo la paraula doncs, al senyor Romero, que el contestarà.
Bona tarda, bon vespre a tothom. Senyor Paredes, en part que nosaltres tenim majoria absoluta, sempre intentem arribar a màxim consens possible socialment en la societat, en la gent. En aquest projecte per nosaltres no hem aconseguit un consens molt ampli amb els veïns, amb els veïns de la floresta. La inversió que es va fer continua sent vàlida, tenint patrimoni municipal a la floresta. Ara bé, a projectes no estan retirats de forma indefinida o per sempre. Estan intentant refer el projecte per intentar arribar al màxim de consens possible amb la societat de la floresta i amb les forces polítiques de l'Ajuntament. Els veïns de la floresta, en la seva majoria, no volen, no volen pisos de venda, volen pisos de lloguer. Si vostè ens ajuda, aquestes ajudes que s'han retirat a lloguer, no poden ser lloguer perquè s'han retirat totes les ajudes, totes les subvencions que tenen a lloguer. Si tornem a recuperar aquestes ajudes, podem ser tan retirat el govern de Madrid. Si tornem a tenir aquestes ajudes a lloguer, molt possiblement aquests projectes de la floresta tindran molt més consens. Però en aquest moment no podem ser arribats a lloguer perquè no hi ha ajudes a lloguer. Acabo. No hem retirat indefinidament el projecte, simplement estem intentant reflexionar com podem arribar i refer el projecte per arribar al màxim consens possible. Amb tothom.
Moltes gràcies, senyor Romero. Senyor Carreras, breument.
Gràcies per l'explicació, senyor Romero, i pel que entenc haurem d'esperar a veure com acaba la cosa, no? Però home, jo crec que així d'entrada seria desitjable que la propera vegada, abans de fer una despesa d'un milió i mig d'euros, pues, home, sàpiguen si compten o no compten amb el consens aquest social que vostè em diu o no, no? De ser possible i després facin tal. Perquè si no es queda tot penjat. Estem parlant d'un milió i mig d'euros, no estem parlant d'una inversió de 4 duros. No?
Molt bé, i respecte doncs, a les paraules que a mi m'ha adreçat, vostè me les va adreçar per escrit, jo li contestaré per escrit, no es preocupi, però en qualsevol cas sí que refermo doncs, el que ha estat sempre la meva posició ja quan em vaig presentar a l'alcaldia i quan se'm va preguntar sobre la qüestió de Catalunya, sempre he dit el mateix. De fet, la paraula que vaig utilitzar en aquell moment era que no havíem de tenir por a la independència. I bé, és el meu posicionament, l'assumeixo amb tots els riscos que comporta, però també li dic que defenso aferrissadament la democràcia. És a dir, en cap cas pretenc imposar les meves idees, sinó treballar democràticament. I crec que això és el que estic fent des de l'alcaldia, aplicar la democràcia. I, per tant, defensar també la possibilitat que tothom pugui expressar-se de manera lliure i de manera doncs, educada, precisament en aquest plenari municipal. Crec que, i segueixo dient, que la via catalana ha estat un encert. Felicitar i sumar-me les felicitacions a la via catalana en aquest aspecte. A vostès doncs, els hi va desagradar que jo doncs, animés els treballadors i treballadores de l'Ajuntament perquè sumessin doncs, a aquest esdeveniment. Bé, en qualsevol cas, crec que ha estat un esdeveniment que ha estat plantejat des de la societat civil, un esdeveniment democràtic, un esdeveniment de llibertat d'expressió, absolutament respectuós, així ho penso i també doncs, entenc i haig d'acceptar la seva opinió, encara que no la comparteixo. Senyor De Salvador, té la paraula.
Gracias, señora alcaldesa. Yo tengo dos, una pregunta y un ruego para el señor teniente alcalde de movilidad, señor Jordi Puigneró. El primero es en relación al tema del plan local de seguridad. Hace tiempo que se trajo a este consistorio, a este pleno, una moción, creo que era del PSC, que la abordaba, fue aprobada, van pasando los meses y este plan no solo no aparece, sino que en comisiones informativas tampoco, por lo menos que a mí me conste, tampoco se nos informa de los avances, ¿no? Yo quería que constara en acta pues esta interpelación para que usted, delante pues de los medios de comunicación, de la ciudadanía, dé una respuesta al respecto, porque pues es también, como el plan de movilidad, pues es un plan que obedece a una obligación legal y, por tanto, hay que tenerla. Este es el primer tema. El segundo es en relación al tema de la Rambla Ribatallada. Y queremos también una previa reflexión, pero también acompañada de un ruego, ¿no? Es decir, nosotros queremos manifestar pues nuestro más profundo desacuerdo, cómo están ustedes llevando toda la gestión relativa a la Rambla Ribatallada. Consideramos, insistimos, es una posición minoritaria, pero digna de la segunda fuerza de este pleno, ¿no? El problema que tienen cada vez más los ciudadanos de San Cugat pues para aparcar en los alrededores del centro urbano. Ya no digo en el centro urbano, pero sí más o menos en toda la zona limítrofe, ¿no? Que podría ser pues, lo que es Rambla Ribatallada. Ustedes han eliminado todo un carril, todo el lado derecho de parking gratuito de zona azul, que hace pocos meses ustedes pintaron de zona azul bastantes plazas de aparcamiento de carga y descarga. Lo han eliminado, han hecho un carril bici. Por cierto, han hecho un carril bici sin estar aprobado el plan de movilidad. Entonces, nos gustaría también que explicara también en este pleno cómo ustedes ejecutan una previsión del plan de movilidad sin que haya sido aprobado el plan de movilidad. Por cierto, las alegaciones al plan de movilidad realizadas por el Grupo Municipal del PP siguen esperando. El ruego sería el siguiente, es decir, en la especie de rotonda nueva que han hecho en Rambla Ribatallada Ángel Guimerá, esa pequeña rotonda, creemos que hay un cierto ángulo donde podrían pintarse unas pequeñas plazas de aparcamiento para motocicletas. Consideramos que hay espacio suficiente para que haya, al menos si no caben plazas de aparcamiento para coches, sí por lo menos plazas de aparcamiento para motocicletas. Y sí, por favor, si en la Rambla Alsayé, Rambla Ribera, ¿cuándo se va a ejecutar ese aparcamiento que corre por ahí, que se va a ejecutar de un aparcamiento en batería para al menos atemperar ese impacto que tiene esas nuevas obras en la Rambla Ribatallada? Gracias.
La pregunta en concret?
No, és que el ruego...
Ha formulat moltes preguntes.
No, era una reflexió prèvia con un ruego. El ruego és que se delimite junto a la plazoleta o rotonda nueva de la Rambla Ribatallada Ángel Guimerá, plazas de parking para motocicletas, las que quepan, las que estudios técnicos lo corresponden. Primero la voluntat política i si hi ha una viabilitat tècnica. Gràcies.
Per tant, entenc que és un prec i la primera era en relació al pla de mobilitat.
Pla de
seguretat local.
Sí, gràcies.
Doncs el contestarà el senyor Puigneró per la primera qüestió. Gràcies.
Sí, sobre el pla local de seguretat, és veritat, va ser una moció que va presentar el Partit dels Socialistes i que vam acabar aprovant. No sé si totes les forces polítiques, però en tot cas el govern s'hi va comprometre, però es va comprometre concretament a iniciar-lo abans d'acabar el mandat. Encara ens queden 2 anys, estem a mig mandat, i una mica la meva voluntat seria que un cop tancat el pla de mobilitat, que en aquests moments ens té doncs, també entretinguts i amb molta feina, un cop acabem i aprovem definitivament en aquest ple el pla de mobilitat, doncs puguem començar les feines de col·laboració amb la resta de grups polítics per iniciar, en aquest cas, el que hauria de ser un pla de seguretat per la ciutat.
Moltes gràcies.
Referent a la qüestió de la Rambla Ribatallada, formulat... És un prec?
Sí.
Bueno, doncs prenem nota i pot ser una bona idea, li agafo el prec, ho estudiarem i, si és possible, doncs no tindrem cap inconvenient en poder posar alguns aparcaments per motocicletes en aquella zona. Gràcies.
Doncs moltes gràcies. Senyora Domènech, té la paraula.
Vespre, gràcies. La meva pregunta són dues i volia destacar que recentment se'ns ha informat que els jabalís han arribat aquí al carrer Francesc Xavier, on hi ha una residència d'estudiants, i les noies es van trobar a l'arribar al vespre els jabalins allí. Per altra banda, també han arribat al Mercat Pere Sant. A mi concretament em van aturar passant per davant de l'escola d'arquitectura, una família de jabalins va passar per davant meu. Vull dir, sé que és difícil el tema, que no se sap molt bé com això es pot exterminar, bueno, més que exterminar, limitar, però potser els hi demanaria que què pensen
silenci,
fer.
Silenci, sisplau, molt bé.
Això per un costat. I l'altra va dirigida a la senyora Parell.
Si em permet, és que m'acaben d'informar que hi ha uns ports anglès que estan a la rotonda de l'Arxiu Nacional.
En aquest moment?
Sí, en aquest moment, i que poden causar un greu prejudici a la seguretat del trànsit. Era senzillament.
Molt bé, doncs ha avisat, el senyor Escarrer prendrà les mesures pertinents. No? Li agraïm, eh?
Bueno.
Li agraïm. Vinga. Senyora Domènech, segueixi.
L'altre...
És un tema que ens fa gràcia,
genera
però una situació,
no
és... però és un tema preocupant i
home,
té tota
i
la raó. Digui.
I després comentar que al carrer Solsona, entre els números 5 i 13, hi ha... Perdó, al carrer Vilafranca, entre els números 5 i 13... Les moreres, crec que són moreres, les branques han fet un túnel i llavors durant el dia és meravellós passejar-se per allí perquè està molt fresquet, però per la nit no es veuen les llums, o sigui, està absolutament fosc. No sols allí, en el carrer Vilafranca, entre el 5 i el 13, sinó també el carrer Solsona amb el carrer Reus. Demanaria, si es pogués, en la mesura del possible, quan es faci la poda, que les branques, és que sí, fan un túnel absolutament. Gràcies.
Gràcies, senyora Domènech. Senyor Puig Domènech, té la paraula.
Bé, començo per la segona. Quan passa aquestes coses, que en el brancatge, sobretot en anys com els actuals, quan el brancatge i fulles tapen l'enllumenat, fem el que en diem una poda en verd, per alliberar les zones d'il·luminació. Evidentment, doncs, prenem nota i cada vegada que ens arriben, per qualsevol medi, ens arriben aquest tipus d'avisos, doncs nosaltres immediatament en el mateix dia hi anem. A vegades el que passa és que potser no tenim la informació, però quan ens la subministren en el mateix dia doncs hi enviem la brigada de Parcs i Jardins. En el tema de porcs i senglars, aquí... Cada vegada que succeeix, i m'ho explicava alguna altra regidora, les fotos que nosaltres veiem és bàsicament porcs senglars que estan regirant, per exemple, escombraries o a vegades, en fi, aixecant el terra i tal. La veritat és que aquí hi hauria d'haver un pacte dels ciutadans de Sant Cugat amb els quals, diguem-ne, bé, en els ports senglars no els hi podem posar lletreros, conforme si entren aquí no hi haurà menjar. Però aquests animals el que sí entenen és els missatges ben donats. Els missatges ben donats. El que vull dir que és, si no hi ha una font d'aliment, per exemple, escombraries deixades, o una altra cosa molt important també que ara últimament està passant, que... hi ha fracció orgànica que en lloc de tirar-la als contenidors la tirem a les papereres, aquestes que són oscil·lants. Aquests animals han après a donar la volta en aquest tipus d'instal·lacions. Bé, nosaltres els hi hem de donar, en aquests animals, els hi hem de donar el lema clar. Quan entren a la ciutat, allà no tenen menjar. Això ens hi hem de posar tots. Dit d'una altra manera, la ciutat no és un lloc on puguin tindre doncs, aliment i efectivament tornaran al seu hàbitat natural, que normalment és el parc de Collserola. Els que vivim en el parc de Collserola sabem quin és el seu hàbitat, perquè ens el trobem en el carrer. Però nosaltres no ens assusten perquè nosaltres estem en territori compartit, diguem-ne, per dir-ho així. Eh? Qualsevol cas. La primera de les coses és aquesta d'aquí. Però, per altra banda, efectivament, el que està fent l'Ajuntament, una mica em sembla que m'ho preguntava, és dintre de les vores del que és el parc de Collserola hi ha una zona de seguretat. Una zona de seguretat el que vol dir és que no es pot practicar la caça d'aquests animals, sinó que la manera de reduir la població aquesta en aquestes zones controlades és mitjançant el que en diem aguaits nocturns. A base d'unes gàbies, doncs, diguem-ne, seduïm en aquests materials per poder-los entrar en gàbines i després doncs, diguéssim, portar-los, o sigui, fer-los vint. Desaparèixer, no el volia dir així en aquest sentit, eh? Per altra banda, no són les zones de seguretat, el parc de Collserola estableix unes determinades batudes que estan programades en el temps, eh? Ara, per exemple, dintre d'aquests mesos, doncs n'hi hauran unes quantes de batudes i tal. El cert és, per això, perdoni que m'allargui una mica, però acabo en seguida. El cert és que Collserola, segurament, entre cometes, potser per una deixada o imprevisió durant algun temps, diguem-ne, la població d'aquests animals, que no tenen un depredador en el seu interior, en el parc de Collserola, han fet una explosió demogràfica. I ara ens toca una mica organitzar-nos per fer de depredadors una mica a hores. Eh? D'acord? Però jo crec que la part més important és precisament la primera. Eh? Intentar que els ciutadans li donin un lema clar en aquests animals, que la ciutat no és el lloc on trobaran el menjar, sinó que és a Collserola, que és el que li toca. Perdoni, eh?
Ah, gràcies, senyor Puigdomènec. Quan ens dona una situació com la del cas ara de l'arxiu, el que es fa és enviar una patrulla de la policia, fer un seguiment. Evidentment, ens posem en contacte doncs, amb els forestals, però en qualsevol cas és cert que és un perill i moltes persones ens hi hem trobat i et sobta molt perquè realment et fa molt de respecte, però en qualsevol cas doncs, s'actua o bé fent batudes que programa el Parc de Collserola per reduir la població de senglars o bé a través d'aquesta vigilància d'aquestes xarxes perimetrals per tal d'evitar que traspassin o que passin a la ciutat. Tot i així, veiem que la població és molt nombrosa i, per tant, doncs, estem parlant amb el parc a veure quines opcions més tenim. Molt bé. Senyora Casamitjana, té la paraula.
Gràcies. Jo volia fer exclusivament un prec que aniria dirigit al senyor Xavier Escura. I era un prec, com ell sap, sobre la moció que, atenent les seves explicacions i les seves promeses a la comissió informativa, vam decidir retirar amb tota la bona voluntat del món. Aquesta moció feia referència als usos del monestir i nosaltres el que li demanaríem és que en un plaç prudencial, no sé si hem de fixar o no temps, però diguem abans de Nadal, per dir alguna cosa, doncs poguéssim tenir els resultats, sobretot els resultats dels acords, que anaven en la direcció de poder establir una taula transversal amb totes les entitats i tots els agents implicats, de manera que es pogués consensuar totes les actuacions que afectin el conjunt del monument, tant pel que feia al seu manteniment com als seus usos. Per cert, suposo que tots han vist l'estupenda pintada que tenim en el que podria ser l'absid del monestir, que és d'una... En fi, potser no cal qualificar-la. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Escura, té la paraula.
No caldrà esperar el Nadal, en absolut, sinó que demà mateix vostè ja tindrà les primeres respostes en el seu contingut de la moció, ja veurà resultats, i estic convençut, repeteixo, que a curt termini donarà plenament satisfacció a la demanda que vostè feia, una demanda molt justa i que queda encarrilada amb les iniciatives que estem endegant, tant en un sentit d'usos com d'espais, l'anècdota aquesta de la pintada, d'aquest gambarrisme d'això, això sí que és una cosa, evidentment, al marge, que té el seu propi curs. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Bea, té la paraula.
Sí, bé, que ens ha arribat que s'està fent un cens de cases ocupades amb K. La pregunta, són dues preguntes, si és cert i en cas de resposta afirmativa, amb quina finalitat?
Té la paraula. No. Pregunta? Dues preguntes té? Ah, sí. Doncs té la paraula el senyor Puigdemont.
No, el cens ja existeix. O sigui, a la policia hi ha un registre on tenim la informació de les cases ocupades que ja s'han cugat. El que sí he demanat ha sigut posar-ho en un mapa, poder veure en un planell de la ciutat, veure exactament doncs, on estan situades, poder veure també en aquest sentit doncs, tenir altra informació, com si hi ha hagut incidències o no en aquesta adreça, i per tant tenir també doncs, veure quines cases ocupades tenen més problemes que altres, i això sí que sé que s'ha demanat. Ara em sorprèn que em pregunti això perquè jo això ho he demanat internament, i per tant no sé com vostè li ha arribat aquesta informació, perquè ha sigut una informació que s'ha donat de forma, diguéssim, interna per fer aquest pla de treball, res més.
Gràcies, senyor Puigneró. Està vostè molt ben informat, senyor Bea. En qualsevol cas, no, a veure, el que vull també dir és que darrerament estem tenint moltes queixes de veïns que doncs, al costat tenen cases ocupades i, per tant, hem de poder donar resposta a aquests veïns i veïnes perquè doncs, tenen doncs, situacions de preocupació i situacions doncs, de certa inseguretat. I, per tant, hem de vetllar per la seguretat de la ciutat, també. Senyor Prost, té la paraula.
Gràcies. Com que ningú et felicitarà per haver posat l'estelada de l'11 de setembre, nosaltres ho fem, per tant, gràcies per haver-la posat. En tot cas, referent al tema del botellot, no recordo si la comissió informativa es va explicar, saber com ha anat aquest estiu, no sé si tenies previst explicar-ho a la propera comissió informativa, Jordi, i relacionat amb això, nosaltres, la persona de la CUP que va al Consell de Seguretat, ho ha demanat i diverses vegades el tema de la base de dades que es va crear arran del botellot sobre els adolescents que hi participen i que reincideixen que reincideixen en el fet. Saber exactament, a ell se li ha respost que la base de dades és de caràcter intern i que en principi s'elimina, saber com està aquesta situació i en tot cas nosaltres sempre hem mostrat recel sobre l'existència d'aquesta base de dades, saber si actualment encara hi és i com està el tema.
Gràcies, senyor Pros. Ara passo la paraula al senyor Puigneró, però en qualsevol cas, primera notícia d'una base de dades. O sigui, és una informació que no tinc ni jo, ni tinc per què saber, ni té per què saber ningú. És a dir, és una qüestió privada entre doncs, la policia, si ha fet alguna intervenció, i aquella persona que, doncs, en tot cas, ha doncs, tingut una actuació d'incompliment d'alguna normativa en la via pública. Però jo no tinc entès que això sigui públic, ni molt menys,
senyor Puigneró. Sí, com diu l'alcaldessa, quan vam engegar la campanya del botelló, el que es va fer va ser, inicialment, abans de posar-nos a sancionar, era la gent que estava fent botellot de forma massiva a la via pública, doncs primer informar-los i també prendre, diguéssim, doncs, les seves dades i dir-los que la propera vegada que fossin trobats fent o enganxats fent botellot, doncs serien sancionats. Evidentment, això requereix que la policia tingui un registre d'aquelles persones, però un registre tan senzill com tenir el número de DNI, res més, cap més informació, perquè si hi ha una persona reincident, doncs es pugui, diguéssim, doncs, confirmar que havia estat ja enganxada anteriorment i, per tant, poder-la sancionar. Aquest és un propòsit. De fet, ni jo, ni l'alcaldessa, ni ningú tenim accés a aquesta informació. És una informació purament que està en la policia. I aquest és l'únic propòsit que té aquest registre, com he explicat. No? Pel que em preguntes del botellot, com saps, a banda del Consell de Seguretat que fem, on donem compte de totes les actuacions que fem en matèria de seguretat, també tenim una comissió específica de botellot que ens reunim periòdicament. Aquest any ja ho hem fet dues vegades, l'any anterior quatre vegades, on convoquem els operadors de la zona, convoquem associacions de veïns, convoquem tots aquells actors, sobretot de la zona d'oci de Can Solà, per veure doncs, com evoluciona tot el tema del botellot i per anar prenent mesures, i de fet sovint també les prenem conjuntament. Un dia vaig posar un exemple, que és que teníem el cas de la benzinera, que la benzinera doncs, es queixava que li feien botellot als nanos, en la mateixa benzinera, i després ens en vam adonar que venia en gel. No? I vam dir, home, doncs escolta, potser que no va deixar de vendre gel, i també així serà una forma de que vinguin menys nois a fer botellot en aquesta zona d'aquí. No? Bueno, aquesta és una petita anècdota, però que ens ha servit a tots plegats, operadors, comerços, el McDonald's, els seus veïns, puguem millorar bastant el que ha estat el control del botellot en aquella zona. Si em preguntes quan farem la propera reunió, sé que l'altre dia en el despatx amb el cap de la policia li vaig demanar precisament que ja posés fil a l'agulla a la propera convocatòria. No sé si està ja planificada o no agendada, però en tot cas serà properament.
Moltes gràcies.
Base de dades, miri, no estem demanant noms res, si ho hem preguntat al Consell de Seguretat és perquè s'ha dit, vull dir, s'ha dit públicament que existeix, no és
una base de dades, no és una base de dades, és un petit registre perquè, clar, d'alguna manera hem de poder controlar si hi ha hagut algun reincident, no té més, si no seria impossible, o sigui, cada setmana o cada cop que fem els controls no podríem saber si hi ha hagut una persona que va ser avisat amb anterioritat, no? Aquesta és l'única finalitat, no en té cap altra. I no, jo no li buscaria tampoc altres motius.
Moltes gràcies. Senyor Vilasenyor, té la paraula.
Seria un prec i una pregunta. El primer és demanar o apel·lar a l'actuació del company Josep Romero en una situació que nosaltres ja hem parlat d'aquest ple, que és recordaran el conflicte sobre el quiosc de Mirasol, el quiosc de premsa de Mirasol i les seves diferents vicissituds sobre la seva sortida o no sortida, que s'han fet, sembla ser que la reunió que es va fer darrerament no va ser del tot positiva, i també sobre la demanda per registre d'un comerciant o veí per tal de en aquell mateix espai instal·lar una floristeria. Jo crec que s'estan donant una sèrie de situacions curioses que crec que caldria una actuació ja segurament no de més aviat de mediació fins i tot i d'un tema aviat com resolem aquesta situació. No espero cap resposta, si vostè ho considera sí, evidentment, jo no d'allò, però crec que és un tema més aviat de parlar-ne i de fer d'actuació entre les diferents actuacions o en el marc de la comissió informativa com vostè ho consideri.
Moltes gràcies.
La segona és una pregunta al tinent d'alcalde, senyor Puigneró, sobre temes de seguretat. Ens ha arribat que el parc mòbil de la policia local, diguem-ne que podria ser millor, que podria ser millor, i que ens estem donant, que sembla ser que hi ha diferents vehicles que estan en algun moment, en alguna situació que no es poden moure massa, i diguem-ne que alguns dels membres de la policia han hagut de patrullar a peu quan aquest no era la intenció inicial. Per tant, els hi demanaríem, jo entenc que ara no tinguem la informació, però sí en la propera comissió informativa, si fos possible, doncs una fotografia de l'actual parc mòbil, edats dels vehicles, etc., quina situació es troben, els rentings, el grau d'amortització existents i, evidentment, quines han estat les ràtios d'incidències que han existit en aquest àmbit. Gràcies.
Gràcies, senyor Romero.
Aquest tema de tu de Mirasol és la tercera vegada que es pot anunciar. Dues vegades anteriors va preguntar el senyor Soler, avui està el senyor de la senyor. Jo farem el següent. Jo de suma nen, em donaré primer amb vostès per parlar del tema, que és un tema d'una família, d'unes persones, no sé si ho he parlat penso que ajudarem amb un acord sobre quina és la situació de Petro. Sobre la demanda de posar una fruiteria, és la primera notícia, no sé si per la vacança de l'agost no m'ha arribat a fer fruit, però encara no m'ha arribat ni tenia cap notícia de la demanda d'una fruiteria.
Gràcies, senyor Romero. Senyor Puigneró.
Sí, senyor Villasenyor, té bastanta raó amb el que diu. I celebro que m'ho pregunti, perquè mira, així no seré l'únic que també ho diu. I espero que enguany puguem ser capaços també a nivell pressupostari d'encabir en les partides del pressupost d'aquest any i que hi hagi la prou sensibilitat d'inversió. I les possibilitats perquè això sigui així. És veritat, tenim un parc d'automòbils, de vehicles de la policia local, un tant antic. I caldria posar-hi fil a l'agulla i espero que aquest pugui ser l'any.
Gràcies. Senyor Soler, té la paraula.
Sí, són dues preguntes. Una referent el concurs d'emprenedoria social i cooperativa que es va engegar al maig del 2013. Més que res, és com que es va fer una roda de premsa doncs, destacant això a bombo i plateret, tot aquest tema, ens agradaria saber quin ha estat l'èxit de convocatòria, quantes persones s'hi han inscrit, quina previsió feia l'equip de govern en aquest sentit, etc. Quin era el volum, quina era la partida pressupostària reservada per aquest tema, etc. etc. No fa falta que ens contesti ara, ho pot fer en el marc de la comissió informativa, entenc jo que això està així, perquè com que no n'hem sabut notícies, suposo que l'èxit deu estar bo en aquest sentit. Faig la segona? Sí? La segona ve donada per la web de premsa de Sant Cugat i de cosa col·lateral amb educació. Per tant, no sé com plantejar el tema, jo li plantejo a vostè, i vostè decidirà qui ho ha de plantejar. En el marc de premsa local, de la sala de premsa de Sant Cugat, doncs es donava comptes de l'inici de curs escolar, amb el nombre de places, el nombre de beques menjador atorgades, les millores dels centres educatius, etc, etc, els programes, inclús s'abundava amb determinats tipus d'oferta que es donava, els programes de qualificació professional, els PTT, es donava també compte de l'Escola de Música Municipal de Música, de l'Escola de Disseny. Ah, però la sorpresa és quan es parla d'ESAR i es parla de l'Escola Universitària Gimbernat. Dos centres que són privats, que no tenen res a veure amb l'oferta pública que té el municipi i senzillament que fan competència directa, almenys ESAR, fa competència directa amb un cicle formatiu públic de la nostra ciutat, com és el batxillerat a l'Institut Angeleta Ferrer. Ni tan sols es publiciten en la web municipal els mòduls de formació professional del Leonardo da Vinci i ja que parlem d'universitats, sembla ser que només tenim una, però ni tan sols surt l'Escola Tècnica Superior de l'Escola d'Arquitectura, ni ESADE, ni la UIC, etc. etc. Nosaltres creiem que això no pot ser, no pot ser. De la mateixa manera que la guia dels centres educatius es barregen centres públics amb centres privats i concertats. No, el sempre que ho hagin fet així, nosaltres no és de rebut. En el marc de la comissió informativa ja vàrem mostrar el nostre desacord amb com es publicava això i de com estava fet de manera exprocessa. Una cosa és l'ensenyament i la formació pública, una altra el concertat, el qual entra dintre dels cicles formatius públics, i una altra cosa són les empreses educatives que gestionen doncs, alumnes, com en aquest cas doncs, pugui ser l'Escola Europa, pugui ser ESART, etc. etc. Li pregaria, això sí, que fossin més curosos en un lloc que se suposa que és oficial i que hauria de donar una informació veraç, no barrejar el que és l'oferta pública amb l'oferta privada. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Soler. Pel primer punt li contestarà el senyor Brugueroles.
El passat dia 6 va cloure el període de presentació de candidatures. S'han presentat 5 projectes, 5 equips. Ara no li sé dir l'agregació exacta, però jo diria que estem parlant d'almenys 20 persones. Jo la veritat és que estic molt content. Li haig de dir que estic molt content. És el primer any, era un projecte amb molta incertesa i crec que els recursos públics en aquest cas estaran molt ben invertits. En aquest moment estem en la fase d'avaluació. Vostè sap que com a màxim poden ser premiats 4 equips, 4 projectes, com a màxim. Podria ser que es premiessin 2 o 3, o màxim 4. I, en fi, jo, amb la fase actual que estem, crec que anem sobre calendari i estic bastant satisfet de com està evolucionant la qüestió i crec que serà un projecte que realment tindrà un impacte en l'ocupació, almenys més perdurable, com per desgràcia no podem evitar que siguin els plans d'ocupació, que era la idea. I amb això estem. I llavors, si evoluciona bé, doncs jo crec que valdrà molt la pena repetir i intensificar l'experiència en exercicis futurs, perquè ens consta d'alguns projectes que poder haurien valorat presentar-se, per la raó que sigui, doncs, en aquest moment procedimental no ho han pogut fer i que potser en el futur sí que ho faran.
Gràcies. Senyor Soler, entenc que és un prec, vostè té dret a queixar-se i el govern té dret, doncs, a estimar o a desestimar la seva queixa. Nosaltres considerem que la guia és una guia completa, és una guia dels serveis d'ensenyament de tota la ciutat, és una guia inclusiva, no s'agrega ni separa, és un servei a les famílies, a la gran majoria de les famílies. Les famílies tenen dret a saber tota l'oferta formativa o d'opcions que tenen els seus fills i filles i, per tant, aquest és el nostre sistema. Que respectem que vostè no ho comparteixi o no li agradi, molt bé, però a nosaltres aquest sistema fins ara doncs ens ha funcionat, ha estat una guia sempre molt ben apreciada per les diferents famílies i, sincerament, crec que hem de doncs, ser molt oberts en aquest aspecte perquè doncs, realment avui dia les famílies de Sant Cugat tenen demandes i necessitats molt diferents i, per tant, com més informació tinguin, crec que doncs, és doncs, millor. En qualsevol cas, ampliarà la informació la senyora Salat.
Molt bon vespre. Sí, jo li ampliaré la primera part de la seva intervenció que feia en referència a la nota de premsa. La nota de premsa es fa adreçar i s'adreça als mitjans de premsa local que ens demanen una radiografia de les matriculacions i de com estan repartits els infants i els joves a la nostra ciutat. És la primera part. I després ens demana quines són les novetats d'aquest curs. Vostè ha fet èmfasi amb la novetat de 2 centres privats que entren en funcionament aquest nou curs, però no ha fet èmfasi en què també s'esmentava els 2 nous cicles de formació professional que fem a l'Escola Municipal d'Art, que són públics. Tampoc ha fet esment que s'anunciava una nova formació en música tradicional i popular i en música moderna a l'Escola de Música. Altres anys, com per exemple l'any passat, que va entrar en funcionament un nou cicle al Leonardo da Vinci, es va fer èmfasi. Simplement s'anuncia a la ciutadania quines són les novetats en matèria educativa i quins nous ensenyaments poden cursar els nostres infants i joves a la ciutat. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Salat. Senyor Soler.
Evidentment no comparteixo la publicació de la guia, perquè vostès estan amb tot el seu dret a fer política només ja amb un fulletó, però entendrà que barrejar el conservatori amb altres tipus d'educació privada doncs no ajuda molt a definir si està oferint una oferta de formació pública o una oferta privada. Respecte a la nota de premsa, bé, vostè m'ho aclareix, però la nota de premsa no posa això, la nota de premsa posa: a banda de l'inici del curs escolar 13-14, Sant Cugat consolida les següents especialitats. Home, entenc que perquè algú consolidi alguna cosa vol dir que ha de portar una trajectòria, no d'una escola privada que tan sols ha tingut 20 alumnes. Escolta'm, digui el que vulgui, però aquesta excusa, o aquesta excusa no, o aquesta explicació no ha lugar, com diria. No penso insistir. Li prego que, en tot cas, siguem més curosos amb el que són els mitjans públics.
Gràcies, senyor Soler. Som prou curosos, molt més que a vegades el seu partit ha sigut en altres consistoris. Però, en qualsevol cas, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies i bon vespre.